La repressió franquista al Garraf es va presentar el passat 3 de maig al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova. Durant aquest mes de maig també es presentarà a Sant Pere de Ribes. Havíem parlat amb Ramon Arnabat a partir del projecte de l'Institut d'Estudis Penedesencs, del projecte de Tots els Noms, que ha aconseguit realitzar un minuciós estudi sobre la repressió franquista, ara pormenoritzat també en una de les comarques del Gran Penedès. El llibre defineix la repressió com un element consubstancial al règim franquista des dels seus inicis i fins a la seva desaparició. El seu objectiu era doble: d'una banda, fer desaparèixer de la vida pública l'enemic, fos afusellant-lo, tancant-lo a la presó o fent-lo treballar als batallons de treballadors o fent-lo marxar a l'exili, i de l'altra, atemorir la resta de la població. Per aconseguir-ho, diu l'obra, utilitzar tot tipus de mitjans: execucions sumàries, afusellaments legals, judicis sumaríssims, judicis de responsabilitats polítiques, multes o empresonaments. El llibre analitza la repressió franquista a la comarca del Garraf, tant d'àmbit general com municipal i personal, i és el resultat d'una exhaustiva recerca oral i documental. Saludem Ramon Arnabat. Ramon Arnabat, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En alguna ocasió havíem parlat a l'entorn del projecte Tots els Noms, fins a quin punt la memòria oral anava desapareixent poc a poc, i per tant hem de suposar que també per als responsables d'aquesta obra la, no sé si dir, una certa obligació o la pressió de la memòria oral o d'haver de pensar que la memòria oral anava desapareixent, doncs ha envoltat aquest estudi també, no?
Bé, la memòria oral és un element bàsic de les nostres recerques, però és evident que cada vegada queden menys persones que puguin donar testimoniatge d'aquests anys. De fet, el llibre sobre la repressió al Garraf tanca un cicle que vam iniciar amb la repressió al Baix Penedès, la repressió a l'Alt Penedès, i ara finalment aquest sobre el Garraf, i està fonamentat bàsicament en documentació trobada als arxius militars i als arxius judicials.
Mm-hmm. Per tant, aquí hi ha hagut, no sé si dir, un aprofundiment respecte a les obres anteriors, i no sabem si d'alguna manera s'han pogut confirmar algunes dades que s'intuïen o s'han pogut, vaja, saber fins al final, d'acord amb la documentació amb la qual ara es compta, totes les dades de les quals ara es pot disposar sobre aquesta qüestió?
Bé, la veritat és que l'estudi que hem fet, i que ja portàvem pràcticament 3 anys treballant-hi sobre la repressió al Garraf, ens ha sorprès. Ens ha sorprès pel volum de gent que va entrar dintre de la xarxa repressiva, que van fer entrar dintre la xarxa repressiva, i que s'aproxima al miler de persones en el conjunt del Garraf, que és un nombre molt elevat, tot i que finalment unes 800 d'aquestes 1.000 van ser condemnades. És una xifra superior a la que tenim, per exemple, per l'Alt Penedès, semblant a la Baix Penedès, però ha estat una sorpresa, la veritat, trobar tanta gent, tants judicis, tants de responsabilitats polítics, sumaris d'urgència, militars, etc.
Per alguna raó en especial, senyor Navat?
Bé, jo crec que en el cas del Garraf s'han ajuntat dues de les principals problemàtiques que potser a les altres comarques només afecta una d'aquestes problemàtiques. El Garraf s'ha ajuntat la problemàtica del conflicte agrari, del conflicte dels rabassaires, i alguns municipis que especialment aquest conflicte va ser molt greu, com el cas de Ribes, doncs presenta uns percentatges de repressió molt elevats. I després, doncs, a Sitges i Vilanova, el conflicte principal és al voltant de les fàbriques, dels tallers, entre treballadors i empresaris, i en el cas de Sitges, doncs, tot el món de les sabates, etc. I en el cas de Vilanova, més la indústria metal·lúrgica, però que això també ha estat una de les bases fonamentals d'aquest conflicte per la posterior repressió, no? Per tant, s'han ajuntat el conflicte, diríem, obrer i el conflicte pagès en aquesta comarca.
Des del punt de vista estrictament de tendència, ideologia política, hi ha també, no sé si diu, un bon nombre de persones encausades directament per una qüestió d'ideologia?
Sí, hem de pensar que quan acaba la Guerra Civil, diguéssim, la majoria de màxims responsables dels municipis, etc., marxen a l'exili. Per tant, la gent que queda als municipis es queda perquè pensa que no li passarà res, perquè ells no han fet res, i molts d'ells són simplement acusats d'haver format part d'un partit polític de caràcter republicà o socialista o anarquista, o haver format part d'una determinada societat que tenia un component, o haver escrit un article al diari, o haver dit no sé què, no? Per tant, en bona part, els judicis es fonamenten en el que es va dir, no tant en el que es va fer o que el que s'hagués fet fos veritablement un delicte, no? I és important perquè, repeteixo, diguéssim que la gent que tenia més responsabilitats doncs, va marxar, amb algunes excepcions, i per tant la gent que va quedar aquí bàsicament era gent que simplement s'havia limitat a militar o a participar en un partit o en un sindicat catalanista o republicà o socialista.
Com en altres circumstàncies, l'estudi abasta tot el període del franquisme, des de l'any 39 fins a l'any 75. D'aquestes 1.000 persones encausades a la comarca, per agafar un número rodó, hem de suposar també que hi ha períodes en les quals aquesta repressió va ser més forta, no?
Sí, la repressió és fonamentalment els anys, els 10 anys després de la guerra, de 1939. A 1948, quan hi ha vigent la llei de judicis militars, que són els que dicten la major part de condemnes. A partir d'aquí doncs, ja baixa la intensitat i després torna a pujar a partir de l'any 64 amb l'instauració del Tribunal d'Ordre Públic, però ja és una repressió més selectiva. En canvi, la repressió de la postguerra és una repressió que intenta abarcar tot el que pot, no és selectiva.
De tots els municipis que formen part de la comarca, assenyalàveu Ribes com un municipi on especialment es varen donar molts casos d'aquest tipus, però, diguem-ne, en el llistat, el municipi del qual se'n conserva més documentació o se'n pot afirmar directament que hi va haver més casos de repressió?
Bé, clar, lògicament, on hi va haver més repressió va ser en els municipis més grans, per tant, Vilanova, Sitges, però si ho mirem en relació al percentatge de població, el que presenta un percentatge més elevat és Ribes, i a continuació trobem Sitges i després Vilanova.
D'acord, o sigui...
Seria una mica l'ordre per percentatge.
És a dir, respecte al nombre d'habitants, les persones encausades en Ribes tindent, d'acord, Ribes, Sitges i Vilanova. On ho jutjaven, senyor Navat?
Bé, doncs aquí també ha estat un altre dels elements que teníem intuïcions, però que han pogut demostrar, i és que alguns judicis del Garraf, sobretot a l'any 39, es fan al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Vilanova. Per això van voler presentar el llibre justament en aquell lloc, no?, com a acte de desgreuge. Després el Tribunal Militar de Vilanova desapareix i passen a fer-se els judicis a Barcelona. Però durant l'any 39, molts veïns del Garraf doncs, van tenir judici al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Vilanova i estaven empresonats a la presó de les Casernes de Vilanova.
D'acord. Hi ha actes d'aquests judicis?
Tenim actes, sí. Evidentment, per sort, doncs, darrerament es poden consultar. Nosaltres les hem consultat totes i això és el que ens ha permès oferir aquesta relació personalitzada per cada municipi en noms i cognoms i penes, etc., de tota la gent represaliada, que penso que és un dels grans valors del llibre, no? Aquesta relació personal d'aquests prop de 800 persones que van ser finalment sancionades.
Com que en més d'una ocasió també n'hem parlat, tot això, òbviament, genera sensibilitats o aixeca o desperta sensibilitats. Algú recorda els jutges?
Bé, nosaltres oferim, en el cas de Vilanova, els noms dels jutges perquè eren públics i, per tant, no hi ha cap problema en fer-ho, la majoria... Doncs,
ho dic per si algun testimoni o familiar ha pogut, d'alguna manera, en el decurs de les converses que hagin pogut vostès tenir, fer valoracions o expressar alguna opinió sobre com funcionaven aquests processos o com desenvolupaven la feina aquestes persones, o si eren molt conegudes, poc conegudes, etc.
Bé, la veritat és que els que exercien com a jutges, etc., eren militars de carrera, que eren desconeguts a la comarca. Les poques persones que han pogut parlar, que han tingut coneixement d'això, el que plantejaven era que més que un judici tal com l'entenem avui en dia era una mica una comèdia per donar formalitat a unes decisions que ja estaven preses abans. A més, s'han trobat en molts casos que les sentències estan impreses, és a dir, que només es canviava el nom de la persona perquè ja venia tot arreglat, no? No hem de pensar en un judici de les característiques que avui tenim, amb garanties de defensa. Els defensors eren militars d'ofici i en un judici que es ventilava en mitja hora podia haver-hi 10 o 20 persones i en mitja hora es podia dictar una pena de mort, penes a cadena perpètua, etc, etc.
Amb aquell...
No hi ha cap garantia.
Uh-huh. Aquest llibre, senyor Navat, es tanca, com dèieu, un cicle, i quan es tanca un cicle la pregunta també és òbvia. Creuen els historiadors, creuen els investigadors que queden encara moltes coses pendents o que possiblement no tindran resposta?
Bé, jo penso que sobre el tema de la repressió, que és una part del projecte Tots els Noms, no es pot dir mai que s'ha acabat al 100%, però bé, jo crec que el 99% de les coses estan en aquests tres llibres que han publicat i que, per tant, poca cosa queda ja a descobrir, no? Potser queda un aspecte que és més difícil de quantificar i de materialitzar, que és aquesta repressió més quotidiana que es donava als pobles, que no quedava constància escrita, etc. No? Però bé, això és un altre tema que nosaltres, des del punt de vista de la història, el que hem treballat és amb documents, i per tant tota la informació que hi ha aquí la podem justificar i documentar.
En què estan treballant vostès ara?
Bé, nosaltres hem acabat ara, diguéssim, l'estudi del que era la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, i ara ens agradaria continuar una mica amb tots els moviments culturals, polítics i socials que hi va haver durant el franquisme en favor de la democràcia, en favor de la cultura catalana, etc. No? És a dir, estudiar una mica el que se'n diu l'antifranquisme, però que moltes vegades era simplement fer una obra de teatre en català perquè el català no es podia fer, o cantar cançons en català, etc. No? Intentarem estudiar tot aquest moviment cultural i polític que doncs, a les nostres comarques també va ser molt important.
Doncs esperem poder tenir ocasió de parlar-ne. Ramon Arnabat, gràcies per estar una vegada més aquest matí amb nosaltres i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adeu.
I a tots vostès, demà a les 9 hi tornem, demà divendres, una nova edició del Matí amb Nosaltres. Que passin un molt bon dia, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al Matí amb Nosaltres.